La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, les 12 i 2 minuts, avui estem a 13, divendres, viernes 13.
Sí, al món anglosajón, avui és el dia que dona mala sort, per cert.
Sí, però bon dia, Maria Ventura.
Ei, bon dia.
Víctor Rubio, explica tu per què està tan contenta Maria Ventura, per què està tan contenta Maria Ventura, però digues la veritat.
Perquè agafa les vacacions.
Molt bé, molt bé. Vacaciones santillana.
Disculpem-nos perquè això no té nom, és dir, ella diu que dilluns agarra vacances i el que no sap ella és que ella diu que no ve, però anirem nosaltres, farem ràdio des de sa casa
amb croissants de xocolata.
Bueno, anem a posar-nos a la faena, que és el que interessa en este moment. Tenim notícies que està bé que senquem perquè ens posaran al dia de lo que està passant així al voltant nostre. Maria Ventura, t'ha tocat? Eres tu la primera?
A mi? Jo sóc la primera? Sí, pues sí. Com sempre, comencem amb les xifres del Covid, perquè la Conselleria de Sanitat ha notificat 264 nous positius de Covid-19 a la província de Castelló en la seva última actualització, per la qual cosa ja són 9.142 les persones que s'han infectat des de que començarà la pandèmia així a la nostra província. Això són dades molt altes, eh? A més, Sanitat ha comunicat una nova defunció per coronavirus, la qual cosa eleva a 289 el nombre de persones que han perdut la vida a la província pel virus. El Departament de Salut de Castelló ha realitzat 567 proves diagnosticades en l'última jornada, de les quals 117 van ser positives, la qual cosa suposa que la taxa de positivitat ja es situa en el 20,63%, Susana.
Pues si voleu que repassem les dades que tenim així al nostre voltant, hem de dir que, per exemple, de les poblacions que ens interessen i com més a prop tenim, sabem que en Almassora està pujant, de 372 acumulats, 84 en l'actualitat en aquests últims 15 dies, anem a 417 i a 102, però el pitjor de tot és que en Almassora hi ha 3 morts. També en Artana hem d'anar en compte, perquè si ahir teníem 14 acumulats, 5 en els últims 15 dies, avui, d'ahir avui, estan en 26 acumulats i en 17 actualment. És a dir, ahir tenien 5 i avui en tenim 17. També a Betxí hi ha que anar en compte, perquè de 17 nou infectats que tenien ahir, avui ne tenen 24. I en Borriana, cuidao, perquè la cosa s'accelera. de 46 nou infectats que tenien ahir, avui ne tenen 26 nous. També ens ha de... Tenim que lamentar que l'Alcora, a pesar de que han baixat les xifres, que ahir en tenien 63 nou infectats i avui han baixat a 41, han hi hagut 5 morts. I quan parlem de morts, la sensació no és igual que quan parlem d'infectats. Quan parlem de morts, esta paraula assusta i prou. Bones notícies després d'això és que en Nules i en Onda baixen els infectats. En Nules d'ahir en tenien 74, avui en tenen 61, i en Onda, que ahir en tenien 62, avui en tenen 54, perdó. Baixen tant en Nules com en Onda, molt bona notícia. I en Peníscola, malauradament, cuidao, que ahir en tenien 14 i avui en tenen 35 nou infectats. També en Torreblanca, que ahir en tenien 16, en tenen 42 nou infectats. També en la Vall d'Alba, ahir en tenien 10 i avui en tenen 20. Doblen, eh? I cuidau, una població tan menuda, quan se dobla els infectats, hi han problemes en aquest sentit. També en Vinaròs, malogradament, pugen les xifres, ahir en tenien 137, avui n'hi ha 185, però si ahir parlàvem de que portaven 5 persones que havien faltat, la xifra ha pujat a 7. Tenim 2 persones que han faltat més en Vinaròs. En Xilxes baixa, ahir tenien 3 infectats, avui en tenen només 2 nous casos. I si en Vista Vella feia temps que no hi havia ninguna variació, s'ha declarat un contagi, però jo més n'hi ha 1 en Vista Vella. Li donem també el bon dia a Víctor Rubio.
Que molt bon dia, Susana. Bon dia, no, Víctor. Només volia remarcar el que tu has dit, que no és el mateix, a lo millor, 10 contagis en una població molt gran que 10 contagis en una població que siga molt petita. Mm-hmm.
És dir, i jo, per exemple, el nou contagi, l'únic contagi que n'hi ha de més en Vista Vella, em preocupa molt, però clar, també em preocupa molt que en una població on hi ha molt poca gent, com estàvem parlant fa un moment, com era la Vall d'Alba, de 10 contagis en passen a 20 en un dia, la cosa és molt preocupant. En fi, hem pegat una volteta per les nostres poblacions, les que tenim al voltant nostre, i que, bueno, ens han preocupat especialment pues per aquestes persones que han anat faltant, perquè clar, que us se contagi no vol dir que falte, però quan una persona falta ja no n'hi ha volta en darrere. Maria, continua amb les notícies.
Sí, parlem de que ja s'ha decretat quan serà el preu nou de les mascaretes quirúrgiques, Susana. Passaran de 0,96 cèntims a 0,72 cèntims. O sigui, que baixen quasi 20 cèntims les mascaretes, no?
Sí, era sí. Més o menys el que havíem barallat nosaltres feia uns dies. I per lo que diem a lo de l'IVA, els empresaris que havien comprat aquestes mascaretes abans, no hi haurà cap problema, perquè en esta nou preu anirà això contemplat, i els que ho han pagat el 21 pues se podrà deduir i se podrà fiscalment això arreglar.
I ara parlem d'infraestructura, perquè el ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, veu els fons europeus com una gran oportunitat per a impulsar el corredor mediterrani, Susana. O sigui, que esperem que finalment aquesta obra puga finalitzar-se ja, perquè duem també molt de temps amb aquestes obres d'aquest tercer carril i totes aquestes infraestructures que suposen un gran retras, diguem, en els horaris dels cercanies d'ací de la nostra zona.
A veure si és veritat, i el que no diuen tant i ho posen més... que no parlen tant, que no s'avancen tantes coses, i al final el que volem és tindre tot allò per a lo que estan en el seu lloc i que ho facin una realitat.
Correcte, també recordar que l'hostaleria va eixir al carrer per exigir ajudes que eviten el tancament de 2.700 negocis a Castelló, sols en les 8 comarques castellonenques. O sigui, tan sols les comarques. O sigui, imagina't si contem la resta de províncies d'Espanya, no? A lo que s'estan enfrentant si hi haguera un nou confinament.
Ahir ja descartaven pràcticament tots els dirigents de tots els les províncies i de totes les autonomies que se tinguera que haver un confinament domiciliari, és dir, fem les coses com us deien en esta nova normalitat i perquè al final si l'autònomo és que és ben fàcil, si l'autònomo no treballa no pot pagar. Uh-huh. I al final i esos sous que s'han pujat tots els polítics perquè diuen que estava contemplat al principi de l'any que dins de se tenia que pujar i se tant per cent i que al final s'ha fet realitat, si no se pot pagar impostos, si no poden, se pot contribuir, d'on cobraran? És que deixaran també de cobrar o no, o al final com acabaran pagant-se els seus propis sous?
Pues efectivament. Canviem un poc de tema perquè la Diputació, ja sabem que en novembre celebra el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència de Gènere, que és el dia 25 de novembre, i la Diputació ja ha presentat el que diguem que és la campanya per a aquest dia i ha informat de que portaran la campanya als instituts per a conscienciar sobre la igualtat i la prevenció d'actituds masclistes. Jo crec que és una bona idea perquè és realment on es deu fer... on es deu portar aquestes idees, no? d'eliminar la violència de gènere en els més joves, en les generacions que estan creixent, no?
Sí, jo personalment penso que sí que la nostra, els nostres menuts estan molt, molt, molt conscienciats en aquest sentit.
Sí, per exemple, aprofitant que estem parlant també de la campanya de Diputació, dir que la Regidoria d'Igualtat d'ací de Vila-real també ha llançat la campanya Trenca el silenci, el major còmplice de la violència de gènere, amb la finalitat de visibilitzar el compromís que té l'Ajuntament en la lluita contra la violència masclista i animar a la ciutadania a no quedar-se impassible davant d'aquesta realitat. Aquesta iniciativa sorgeix amb motiu de la commemoració del 25 de novembre, com ja hem comentat. Sí.
Saps que se m'ha quedat algo pendent en quant a parlar de lo de la igualtat de gènere.
Sí.
Saps si s'ha pronunciat Vox de la província de Castelló al respecte
d'aquest dia? Per el moment no, però aprofitarem quan siga la setmana, intentarem, no, cridar i que se vagin pronunciant, diguem, no, sobre aquest dia. Imagine que algo tindran que dir. Després direm que la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Nules ha acordat per unanimitat prolongar les mesures restrictives municipals amb almenys 7 dies més per a continuar frenant, no, els contagis a la localitat.
Fija't lo que parlàvem fa una estoneta de les poblacions, és dir, en Nules s'ha conscienciat tant a tots els ciutadans de la població que ha frenat tant Nules com Onda, és dir, al final quan prenem consciència frenem. És dir, si els que han baixat en xifres durant estos dies han sigut Onda i Nules, bueno, d'ahir avui, perquè la xifra és d'ahir i avui, és fruit de que ens conscienciem i que fem les coses com cal. Per tant, clar, ells al vore aquestes xifres han dit està així molt bé i per tant anem en bona línia, no?
Correcte. A més, també hi ha que dir que França també ha ampliat, diguem, el seu confinament fins a l'1 de desembre també. O sigui que aquestes noves mesures es van reprenent, diguem.
Avui ens ha arribat una nota de la Guàrdia Civil de la que ens diu que ha detès a dos ocupants d'un vehicle en Vinaròs que intentava transportar droga. S'han encontrat 880 esquejes de plantes de marihuana. I també 2.000 euros i diversos telèfons mòbils. Són dos homes de 37 i 44 anys d'edat i se'ls acusa d'un suposat delicte contra la salut pública. També havia encontrat 9 caixes en el maletero de l'automòbil en eixe interior les esquejes anaven en eixes 9 caixes que se trobaven al maletero. Bueno, jo quan sent aquestes notícies me plantege o pense en aquells països on pràcticament està legalitzada la marihuana. I clar, hi ha coses que si en uns països estan legalitzats i els altres estan penats, al final, en un món globalitzat, quin missatge estem donant als nostres menuts?
Un poc confús, la veritat. Un poc confús.
En fi, en aquest cas, els 880 esquejes de marihuana i, pues, estan incautats. I aquestes dues persones acusades per un suposat delicte contra la salut pública. Maria, se'ns han acabat les notícies, no?
Correcte, sí.
Passem a les notícies d'esports, que avui espero que ens sorprenguin i que siguin d'allò de les més jugoses.
Sí, mira, en el Masters d'Augusta, ja que ahir ho vam comentar, Jon Rahm, la primera jornada acaba del 13è, en menys 3 colps, el líder ne porta menys 7. Per explicar un poc, te marquen de dir, tens que dur la pilota d'un punt a un altre en 4 colps, val? Si ho fa en 1, té menys 3.
Clar.
És el sistema que s'utilitza en el golf. Pues el líder, de moment, el primer dia, Casey, ja ha fet menys 7, Jon Rahm ha fet menys 3. De moment, ell està content, va dir ahir en declaracions a les ràdios d'ací d'Espanya.
Bueno, espera estar-lo, eh?
Diu que la primera jornada no se guanya mai, però sí se pot perdre. Per tant, diu que de moment està bé. Per exemple, Tiger Woods està en menys 4. Després de la NBA, dir que els Toronto Raptors se tindran que traslladar quasi segur. Se va rumorejar Kentucky, però ara està sonant en més força que se traslladarien a Florida, a Tampa. Dir que el grup de Nadal de la Copa Masters, este torneig mai l'ha guanyat, són els 8 millors d'esta temporada, està en el grup B, en Thiem, en Tsitsipas i en Rublev, que crec que li ha tocat el grup més fàcil. I després, jo també me vaig a permetre avui una notícia política, sinó dos, dir que en Nova York també se comença a aparèixer ja a la Comunitat Valenciana, tots els locals amb llicència d'alcohol tindran que tancar a les 10 de la nit, ahir també inclouen les boleres i els gimnasios, els gimnasos, dir que s'acabó la festa d'acció de gràcies, el Thanksgiving Day, perquè només se podran reunir 10 persones.
Hi ha gent que quan guanya Biden ja diuen també que era una forma de no celebrar el Dia d'Acció de Gràcies, perquè hi ha gent que no té massa ganes de celebrar aquest dia.
Escolta, que són 10, que es poden reunir i menjar el pavo, eh? Són 10, en 10 és 10, no?
Però
que
siguen xic i xica, els seus pares i els seus avis ja no donen.
Sí, però era com allò de no tenen ja massa ganes d'anar, està, diuen que el país un poc dividit com per anar fent dinars d'acció de gràcia, no estan ara com molt, perquè en totes les famílies n'hi ha algú que és d'un o que és de l'altre, entonces enguany millor que no se farà este dia d'acció de gràcia.
I després, ja, mentre la meva mare se dedicava a mirar la televisió, vaig investigar un poc lo del Senat, val? Està 48-50 per als republicans, però se decidís en Georgia, perquè el candidat republicà no ha arribat a traure un avantatge del 50% dels vots, per tant, el 5 de gener se va a la segona volta, si guanyen els republicans tindran el 51, per tant, qualsevol tractat internacional que intentara Biden no se podria portar a terme, perquè els republicans l'anularien directament en el Senat, però si guanya en Georgia el candidat demòcrata, s'aplegaria a un empat 50-50 i la que desempataria seria Kamala Harris. Per tant, seria aquesta esperança per a que Biden sí que poguera fer moltíssimes lleis que segur que ell voldrà canviar.
Te refereixes en quant a estratègies internacionals, que és el que més te preocupa?
Clar, diguem que per ficar un exemple molt simple, com se diu? La tassa que tenen que pagar, per exemple, per dur taronxes
als
arancels que tenen que pagar les taronxes per anar a Nova York, per exemple. Això és un tractat internacional. Pues si no guanya el Partit Demòcrata en Georgia, els republicans perfectament li podrien dir a Biden i sa llei no la volem aprovar.
I tu creus que si guanyaren...
si guanya en Georgia el candidat republicà, li van a fer la vida impossible a Biden?
Pues jo crec que no. En Estats Units solen ser més tolerants quasi, eh? O sigui, solen parlar i consensuar més els temes polítics, eh? T'he de dir.
Al final, si la política internacional és el el grup de Biden, són els que representen a este sector polític. Penseu que n'hi haurà millors tractats internacionals?
Jo crec que la idea de llevar els arancels, que és el que més desitja la Unió Europea...
Però de veres, sí, sí, penseu, que... de veres penseu que si llevaran els arancels, cuidao que els americans no és tan senzill i tan fàcil. Ells, encara que siguin dos partits polítics diferents, l'essència al final és que... ells se tenen molt en consideració i a l'hora de posar arancels jo no crec que serà tan fàcil això de llevar. És que com ha ganat Biden van a quitar los arancels i ja... No. Cuidao, que això no serà tan fàcil, eh?
Ja ho veurem. Jo crec que la Unió Europea, per exemple, té molta esperança a ficar en Biden per ixa raó. Per això jo crec que si no ho fera defraudaria a tota la comunitat internacional.
Sí, estem parlant de que potser tinga una forma de negociar més laxa i que no siga tan complicat, però cuidao que tant republicans com demòcrates són molt americans.
Home, per supost.
Lo suyo es lo mejor, sí. Y cuidado que esto de trabajar en equipo está muy bien, pero en mi equipo. O sea, siguem cautos a l'hora de valorar això.
Bueno, pues això no hi haurà... sopar de acció de gràcies este any en l'estat de Nova York.
Bueno, pobrecitos.
Ah, però tan sols en Nova York, en la resta claro, de país, d'estat, sí.
Cada estat és un món allí, cada estat decidirà si se pot celebrar o no.
Ah, però que n'hi ha més que Nova York?
Sí, Susana, encara que sempre parlem...
Existís algo més que Nova York i Florida?
Sí.
I Califòrnia?
I Califòrnia.
I perquè tot està basat en el cine, o és Nova York...
Wisconsin, Nebraska, bueno, Montana, sí. Texas...
Bueno, tindries que anar a recordar-me'ls. I jo, entonces, quan estàs recordant-me'ls, jo me situo en alguna imatge que he vist. Ah, pues sí, és veritat. Ah, pues sí. Però normalment tu dius, estàs junt i dius, Nova York.
Sí, però no. I a més, per exemple, Chicago també és molt famosa i no és lo mateix, diguem. Són diferents.
Ah, Nova York, Califòrnia...
San Francisco. Veu que San Francisco és Califòrnia.
Claro. En fi...
Per què t'estàs rient? És que sempre es riu quan estem xerrant i fent aquestes... per què?
Mire, els tinc que dir, vos tinc que dir que avui ací en Vila-real està la Fira del Llibre. I això és algo que, bueno, jo compartís amb els meus oients perquè a mi m'ha llegit i me pareix que és genial i a més tinc ganes de que vos rigueu un poc. Resulta que Maria avui s'ha anat a la Fira del Llibre a fer entrevistes i a veure els escriptors i escriptores que n'hi havia avui signant llibres.
No, signaran aquesta vesprada. Jo he parlat amb els llibres, que per cert, felicitats que avui és el dia de les llibreries.
És dir, no hi havia ningú llibre signant llibres, ningú escriptor signant llibres este matí, que ho farien esta vesprada. Jo quan tenes anat pensava que avui n'hi havia gent signant llibres, m'acabe d'enterar que no eren este matí, sinó que serà esta vesprada. Bueno, pues Maria ha entrat en un llibre al cap, que s'ha posat al cap, tota contenta en el seu llibre, i Víctor pues, se gustava passant pipa, de veure a Maria en el llibre al cap, i se ria perquè no te ho esperaves, no, Víctor?
No, sí, d'ella sí me ho esperava perquè li agrada molt la lectura.
Me creu una fama un poc roïna, no?
No, jo crec no, que és molt bo que a una persona li agrada llegir llibres al de la forma tradicional.
Que algú t'entre per la porta contenta perquè s'ha comprat un llibre, és com... No sé... A mi me fa molta il·lusió. O sigui, jo, per exemple, m'agradaria molt que la meva filla entrarà per la porta perquè s'acaba de comprar un llibre per a llegir-lo. És a dir, jo com a mare em sentiria molt satisfeta, eh? Però això ens ha donat, pues això, ens ha donat alegria que entrarà i tenim la sana intenció de la setmana que ve tornar a seguir rient-nos, no, Víctor?
Sí.
I fer ràdio des de casa a Maria.
Sí. No? Sí, sí. Convidats esteu, eh? Tots convidats.
Bueno, continuem perquè hem de seguir fent ràdio. Un segonet, uns minutets de publicitat de les nostres empreses que aposten per estar en esta casa i per seguir mantenint-la perquè vostès tots els dies ens senquen, perquè vosaltres ens sentiu. I anem a recibir a la nostra primera convidada.
Estás a la 92.2 FM.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benifala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
SUV, deportivo, cabrio, híbrido e incluso 4x4, con 5 puertas, con 3, totalmente equipado y con todos los colores que puedas imaginar. Disfruta de toda la gama Fiat en los Fiat Black Fridays con descuentos de hasta 7.000 euros en toda la gama. Válido para unidades limitadas en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, Avenida de Francia 62.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan. Las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan. Que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, que damos deprisa y caminemos con la frente alta.
Incluso en este momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café.
I ara en nosaltres està la diputada autonòmica Sabina Escrig, ella és portaveu adjunta del grup parlamentari socialista valencià. Molt bon dia, Sabina.
Molt bon dia, Susana, i com sempre moltíssimes gràcies per convidar-me.
Vora, n'hi ha un tema que és el que anem a abordar i és el que tenim la si no puc deixar passar, perquè de ben segur vostè és companyera, és el seu síndic, Manolo Mata, i han sido un titular en un periòdic on el titular era que Manolo Mata, el síndic, acusava Mònica Oltra de tindre problemes psicològics.
Bueno, jo crec que això ja queda més que clar. S'ha vist el vídeo, qui ha volgut veure el vídeo pues haurà comprovat que Manolo Mata no va dir res d'això. Res d'això. A més, jo soc companya de Manolo Mata, és una gran persona, de masclista, puc assegurar-li que no té res. És una persona molt dialogant i una persona molt propera, dialogant i propera, i que pots parlar amb ell quan vulguis. És una persona que sempre el tens a l'abast, del sí. Que s'aprèn moltíssim. Jo, per a mi, és vamos, és un, si no és el millor polític que tenim dintre de les Corts Valencianes.
Mira, si li pareix, anem a sentir que els oients senquen en el moment en què ell fa aquestes declaracions, que és de les que del titular del periòdic, i els oients que juzguen per ell mateixa què és lo que, quina declaració va fer ell.
Me pareix perfecte.
El Partit Socialista liderarà lo que vulga liderar i ajudarà a liderar, però això és una tasca col·lectiva. El Partit Socialista és la força majoritària del Botànic i el president de la Generalitat és socialista, però els demés també tenen que fer ajudar. El dia següent de que se presentaran els pressupostos, els titulars dels diaris eren els més expansius de la història, els més progressistes, els més de polítiques socials. Algú definia a la vicepresidenta del govern com la reina dels pressupostos, i als dos dies es comença a eixir i a escampar-se que si 21 milions no sé què, dalt i baix. Quan el govern valencià pren decisions, pues, ja en veus que diuen que se podia haver fet d'una altra manera. Tots tenim que fer autocrítica. Però jo també et dic una cosa, jo cada vegada que alça del telèfon per a parlar en la vicepresidenta, en el president, en el vicepresident del MAU i en el Sunsun Corda, me l'agarren i parli. Entonces,
sí. Deuria haver fet això també la vicepresidenta.
Clar que sí. Jo crec que algo d'això també està passant. Dir que així no necessitem intermediaris per a que dos persones, que a més em consta que es tenen estima, tant un i l'altre, perquè jo parlo molt de separat en un i l'altre. Però també tinc que dir que la pandèmia està afectant-nos a tots, psicològicament, a tot com a ciutadans i com a gestors, molt. Perquè és molt, molt dur, són moltes hores i són moltes decisions que tenen un calat tremendo. Jo crec que entre tots...
És que queda claríssim.
Té
tota la raó del món.
Si li pareix, analitzem des del principi, quan s'eixen els pressupostos i es fan la foto, a les dos dies el que la vicepresidenta Mònica Oltra diu és que el que ella havia signat no era el que li havien aportat. És a dir, a ella li faltaven una quantitat econòmica per a complir els pressupostos que ella havia signat.
I jo crec que després van haver uns errors, se van presentar i ses modificacions que se tenien que presentar i ja està. Jo crec que el que més important, i per a no desviar el tema a coses mínimes, el que n'hi ha que recordar és el que ha dit el meu síndic, el nostre síndic del grup parlamentari socialista, Manolo Mata, que és que són els pressupostos més expansius i més sociables de la història del País Valencià, i en això ens tenim que quedar, no? Perquè jo ho he dit moltes vegades així, els pressupostos són el que canvia la vida de les persones. Si invertisses en les persones, la qualitat de vida de les persones millora. I això és en el que ens hem de quedar. Des de març d'aquest any estem vivint una situació que no s'havia viscut mai, mai. I aquesta situació, aquesta pandèmia social, econòmica i sanitària, pues ens fa el dia a dia, perquè això és molt canviant. I jo crec que arribar a aquests pressupostos expansius i socials, els més expansius i els més socials del País Valencià, jo crec que és en el que ens hem de quedar de veres. Perquè és veritat, jo admire a tot el govern, a tot, des del president president, vicepresidenta, vicepresident i tots els consellers i conselleres, perquè estan fent una gran tasca, és que estan fent un gran treball.
De fet, vostè està dins de l'entorn del vicepresident del MAU.
Bueno,
és a dir,
dins
treballa
de
dins d'una de les...
No treballa, perquè no treballa, sóc la portaveu d'habitatge. I per a
mi... Per jo que treballa, a l'hora de treballar, està junt en el que representa la conselleria de Dalmau.
Efectivament, perquè sóc la portaveu dintre del grup parlamentari socialista, a les Corts, sóc la portaveu d'habitatge. I aleshores, pues sí, jo porto el tema d'habitatge a les Corts Valencianes com a portaveu. I
vostè veu que este conseller fa una labor com cal?
El vicepresident segon, per supost que sí, clar que sí. Mire, a més, el tema d'habitatge és un tema fonamental. El dret de l'habitatge és el dret que fa reals la resta de drets. Perquè si una persona, una família, no té un habitatge per a desenvolupar la seva vida, què més li queda? Aleshores, això és un dels grans objectius del Botànic. El dret a l'habitatge, que tota la ciutadania tinga un habitatge i digne. Perquè dintre de la pandèmia ens hem donat compte la importància de disposar d'un habitatge, però a més un habitatge digne. Mm-hmm.
Per lo que fa als pressupostos, són els més expansius i els més socials que s'han viscut hasta ara, hasta avui.
Efectivament, efectivament.
El que tenim, o el que devem de preguntar-li a vostè que està així és: a on tenim els autònoms? En quin punt els tenim? Com contempla el govern del Botànic estos autònoms que estan patint?
Jo crec que la resposta del govern central i del govern autonòmic davant de la crisi econòmica, ara anem a parlar dintre de la pandèmia social, sanitària i econòmica, anem a parlar un poc de la crisi econòmica, s'han posat tots els recursos que s'han pogut posar per ajudar tant a empreses grans, empreses xicotetes i als autònoms, clar que sí, se'ls ha estat ajudant, que n'hi ha que ajudar-los més, que els pressupostos van ajudar-los més, clar que sí, jo crec que se va donar resposta des del govern central, se va donar resposta des del govern de la Generalitat i se tindrà que tornar a continuar donant resposta als nostres autònoms i autònomes, perquè és de veres que ho estan passant malament. I aleshores les administracions públiques estan per això, per a donar resposta en aquests moments. Clar que sí, jo crec que mai és la panacea, perquè la panacea no està mai, per desgràcia, mai està la panacea. Però que des del govern central i des del govern de la Generalitat s'estan posant recursos per a poder ajudar als autònoms.
Dins del pressupost del Botànic està contemplat les ajudes també?
Estan contemplades totes les ajudes, de les ajudes econòmiques a la xicoteta i mitjana empresa, pressupost, suposat.
Què ens vindrà d'aquest pressupost del Botànic a Castelló?
Bueno, pues ens vindran molt més milions que ens van vindre l'anterior pressupost. Des de fa 5 anys la província de Castelló no és una província xicoteta com feia el Partit Popular, que el Partit Popular és que l'altre dia, no sé si vaig dir, crec que va ser el diputat Rubén Ibáñez dient que arribaven menys milions a Castelló en aquest pressupost. Pues no és cert, però és que ell va aplaudir en l'últim pressupost 100% del Partit Popular, que va ser el del 2014, a Castelló en inversions, només parlem d'inversions, van vindre 60 milions d'euros menys que vindran aquest any, en el 2021 a Castelló. En aquell moment el senyor Ibáñez, el Partit Popular, van aplaudir aquests pressupostos en els que venien 60 milions d'euros menys així a la província de Castelló.
Per tant, podem dir que els pressupostos del Botànic a Castelló ens afavoreixen, no?
Hombre, i tant, i a la ciutat de Vila-real, no cal oblidar, la Ronda Suroes, l'ampliació de l'Hospital La Plana i el Centre de Salut Torrehermosa, que crec que arriben 1 milió i pico d'euros.
Vostè està tota la setmana a les Corts i arriba avui al seu poble i se troba que tenim destacar en marxa el Memorial Democràtic de Vila-real en marxa i la Fira del Llibre. Tres events diferents i molt precisos i que fan gran esta ciutat, no?
Clar que sí, jo sempre ho dic i jo faig pàtria allà on vaig, m'enorgullís la meva ciutat, la meva gent, perquè som una ciutat emprendedora i som una ciutat acollidora i som una ciutat gran, però poble i ciutat. A més, jo sempre ho dic, som un poble i som una ciutat a la vegada, que és lo bonico. Tenim lo bonico del poble i s'essència de poble, però a més tenim l'espírit de ciutat emprendedora, de tirar endavant. Aleshores, l'Ajuntament és el que també està ahí fent força per a que les activitats no desapareguen, que este any mos quedem sense aquestes activitats. Jo crec que la fira destaca, jo li tinc molt de carinyo perquè va començar sent jo regidora, i la veritat és que és un pas més d'allò que tenim que donar en el tema de la innovació, de la investigació, del desenvolupament. La Fira del Llibre, com no, n'hi ha que també recolzar els nostres llibrers, les nostres llibreries i els escriptors i escriptores. I el tema del Memorial Democràtic, pues, clar que sí. Tenim que continuar fent activitats, guardant les mesures sanitàries, les que ens diuen des de la Generalitat Valenciana, la mascareta, jo estem en la mascareta, la distància mínima, etcètera, perquè si ens cuidem nosaltres, cuidem els demés, cuidem la salut, cuidem l'economia també, perquè l'economia també té que continuar. i a mi me pareix perfecte que des de l'Ajuntament no se deixen de fer aquelles coses que se poden fer guardant les distàncies mínimes, guardant les mesures de seguretat. Clar que clar, sí, tenim un ajuntament i tenim un alcalde que això ho té claríssim.
Per això li comentava, és dir, tenim en marxa una altra de les coses que no hem dit, perquè se quedarà més temps i no serà, no durarà dies com estos tres actes, tenim la fira en marxa. Una fira que els va bé, que els firans estaran poder treballar.
Clar.
I això significa que, per exemple, l'Ajuntament de Vila-real, des de Naturalis a Espanya, han demanat que se denunciï. Imagines, així se munta la plaça de bous de Vila-real. I ara, tant l'empresa que l'ha muntat com l'Ajuntament de Vila-real, per haver tingut aquesta activitat este mes de darrere, està denunciada, és dir, l'Ajuntament de Vila-real no para, però també paga les conseqüències.
Ja, jo crec que l'alcalde degué valorar que era positiu, perquè tenim un alcalde que no fa les coses per impuls, per a res. El nostre alcalde, José Benlloc, no fa les coses per impuls. Diu, vaig a ficar una plaça de bus perquè vull. No. I degué valorar, degué dir, pues bueno, si se complissin les normes, mesures. Si té el permís de qui té que tindre, que jo crec que tenia el permís de la conselleria, uh-huh. I se complissin les normes, per què no n'hi ha que posar la plaça de bous?
En este cas, podria ocorrir també en la fira. Vostè sap que cada volta que se posa una activitat se corre un risc.
Però és lo de sempre. És que en estos moments correr un risc que seria també ir al carrer. Si guardes les mesures de seguretat, si te poses la mascareta, si tens els 2 metres de distància, si complisses les normes i tot funciona bé, tampoc tenim que parar al 100% allò que podem desenvolupar.
És el que pensa el president de la Generalitat a l'hora de no confinar, a l'hora de dir anem fent les coses de forma cauta però no parem l'economia?
Jo pense que el que està fent el govern valencià és primer curar la salut, perquè estem en un confinament perimetral. En unes mesures se confinen aquells pobles que les incidències són majors, i però si de moment des de les si les el clúster sanitari és que no sé com si els responsables sanitaris, ara ho he dit, els responsables sanitaris consideren que no és necessari el confinament, pues és perquè estarem fent bé.
Sí, és com tal, però té que saber que n'hi ha una denúncia administrativa, no sabem si encara la Generalitat es pronunciarà a favor o en contra, està en la Generalitat contra l'Ajuntament de Vila-real i l'empresa Montauro. Això per lo que fa a la plaça de Beus, però tinc que dir-li també que vaig anomenar-li 3 poblacions governades de forma diferent. Onda, estan pujant els contagis, en Nules estan pujant els contagis i en Vila-real no han pujat els contagis. Sobre tindre les activitats que estem tenint.
Ja.
Dades oficials, dades que donem tots els dies.
Pues aleshores és perquè Vila-real està fent bé les coses. Vas el dissabte al mercat, perquè al mercat de la roba, el que tenim allà en la ciutat esportiva, i allí està tot ballat, està el gel, està la persona comptant les persones que entren i que ixen, pues se guarden les mesures de seguretat. Vas a un budget, si se complissin les mesures de seguretat, clar que se poden fer aquelles activitats que tenen la llicència corresponent.
Comento aquestes coses i quan pregunte als alcaldes d'aquestes localitats, em diuen que en Vila-real tenen molta sort perquè tenen molta gent treballant perquè aquesta seguretat se pugui complir. Però no oblidem que la població també és més àmplia.
Hombre, no? I tant. Clar, perquè els funcionaris a Vila-real són proporcionalment al número de la població i en Onda serà el mateix, en Nules serà el mateix, crec jo.
I a més, Vila-real pot tindre un tràfic diari de 80.000 persones, no de 51.000 que viuen, sinó de 80.000 persones. Però se corre el risc de que ara tornen a tindre una... denúncia administrativa.
Bueno, pues ja veurem. Ja veurem perquè, bueno, poden haver denunciat i després no quedar-se en res o anar endavant fins que no passe, pues no podem dir res. Però, bueno, jo el que tinc que dir és que si des de l'Ajuntament s'estan fent activitats, s'està fomentant l'activitat, és perquè no se diu vaig a fer la Fira del Llibre i ja veurem, no. Se planifica la Fira del Llibre en les mesures de seguretat que se té que planificar. Vaig a fer una obra de teatre, me'n vaig a l'auditori. Te'n vas a l'auditori i saps que l'auditori només està al 50%, que entres, te prenen el nom, te tens que ficar el sabó, t'assentes i allí quietet. N'hi ha que ser responsable. Cuidar-nos nosaltres per a cuidar als demés. I si l'Ajuntament de Vila-real estan fent activitats dintre del marc de guardar la salut i complir les normes de seguretat, pues jo crec que no estem fent-lo malament, sinó tot el contrari.
Per cert, esta vespre a les 8 de la nit tenim una obra de teatre que és La voz de mi abuelo, sobre Mauthausen, el problema que vam tindre i que va ser tan horrorós i que tots han vist tantes vegades per televisió, però en este cas l'actriu és la neta.
Emocionant.
La vam entrevistar així en esta casa, jo crec que serà una obra de teatre pues bona d'anar a veure. Si vostè li gira què anar a veure del Memorial Democràtic de Vila-real, que és una de les coses que més li podia arribar pues a llamar l'atenció.
Pues la veritat és que no ho sé, perquè jo crec que va ser tot molt, molt interessant. Jo crec que la memòria ha d'estar sempre present. N'hi ha una frase que m'agrada moltíssim que diu que el poble que perd la memòria està condenat a repetir-lo. El poble que perd o oblida el seu passat està condenat a repetir i ser passat. Aleshores, clar que n'hi ha que... A mi, la veritat és que el Memorial Democràtic a Vila-real, des de que se va posar en marxa, em pareix una activitat i un reconeixement d'on venim i de lo que som. De que no n'hi ha que deixar que oblidem el que va passar fa molts anys, que no tenim que deixar que la terra, en cunetes, continuen havent persones, familiars d'altres persones que ens mantenen vives pensant que un dia, és que m'emocione, pensant que un dia podran recuperar els ossos dels seus familiars. No n'hi ha dret, per això n'hi ha que diuen, és que jo escolté a voltes moltes crítiques, no és el moment de parlar de la memòria històrica, clar que és el moment, perquè si no parlem, si no tirem endavant tot això, el passat, s'oblidarà.
Sí, si tanquem una ferida en fals, el problema que tindrem és que aquesta ferida no es tancarà mai, no?
S'oblidarà, no se tancarà mai, i persones que van ser assassinades pels seus pensaments, per la llibertat, continuaran, les matarem més voltes, continuaran en una cuneta, baix d'una terra que tapa les vergonyes de moltíssim de lo que va passar durant el franquisme.
Pues Sabina Scrich, diputada autonòmica, la nostra Sabina Scrich, sabem que, clar, és que és d'ací i que hem de fer, pues, comentar tot el que passa allí, però també el que passa així. Moltes gràcies per haver estat així avui nosaltres.
Moltíssimes gràcies, com sempre, Susana, fins l'altra, i com sempre, recordar a la gent que ens tenim que cuidar per a cuidar els demés. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las tres.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada. Fincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Compra en Oropesa del Mar. Tu compra segura, con todo lo que necesitas. Anímate y quédate a comer o cenar. Disfruta de las jornadas gastronómicas de La Calabaza, solo hasta el puente de diciembre. Consulta los menús y restaurantes participantes en el Facebook del Ayuntamiento de Oropesa. ¡Te esperamos!
Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo. Calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr. Que al menos quede el recuerdo de aquel momento que fue perfecto, Copacabana y claqué. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de
sol. Estás a la 92.2 FM.
Els dies 29 d'octubre i 5 i 10 de novembre, les pimes valencianes tenen la cita digital que impulsarà la seua internacionalització. El 5è Congrés Go Global Edició Virtual, organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya. 3 dies, 3 fòrums amb els continguts més inspiradors i d'avantguarda. Intel·ligència de mercats, sostenibilitat i digitalització. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Encara no coneixes els programes d'emprenedoria i habilitació professional de l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Castelló? Si vols seguir formant-te, emprendre o consolidar la teua empresa, posa't en contacte amb els nostres CEDES o consulta la nostra web peeconomica.dipcas.es/va/. Diputació de Castelló.
Yo solo pido calma y tú haces espuma el agua del mar. Solo pido silencio y gritas que no digo la verdad. Tú que sabrás.
Y ahora no va a hablar de culpables. Sí, sí, de culpables. Així fa 23 edicions que som culpables de tindre un festival de curtmetratges internacional de cine culpable. Bon dia, Anna.
Molt bon dia, Susana.
Anna és regidora de l'Ajuntament de Vila-real i és regidora de Joventut. És esta àrea la que s'encarrega d'este festival internacional. I també està amb nosaltres Sònia de la Vega. Ella és coordinadora de Cine Culpable Casina.
Casina. Hola, què tal?
Sònia, del 23 al 26 de novembre, l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, tornarem a gaudir d'estos curtmetratges que ens venen de quants puestos?
Pues concretament enguany s'han arribat de 42 països distints. I farem una selecció, no, d'aquests curtmetratges, dels quals podrem veure uns 40 aproximadament per la durada dels curtmetratges i per les sessions que en podem fer. I estem, la veritat, molt contents de poder fer el festival, perquè n'hi ha molts festivals que s'han quedat per el camí en aquests mesos, perquè no s'han pogut fer presencials, uns altres s'han fet online, però evidentment la calidesa de tindre al públic, no, en una sala, pues no té comparació.
Clar, perquè l'any passat ni ens imaginàvem que enguany ens veuríem en aquesta situació. I com que quan s'acaba una edició s'està treballant en la pròxima, imagines que vostè a estos 43 països que s'han posat en contacte amb vostè els haverà dit no fem cine culpable.
Realment el procés, no, de rebre aquests curtmetratges és mitjançant una plataforma digital. Nosaltres obrim el plaç d'entrega i evidentment quan obrim el plaç d'entrega imaginem que o ja hem quedat d'acord en que el festival se farà. El que no teníem encara clar al principi era si se faria presencial o el tindríem que fer online, per a que la gent vera des de les seues cases, a través dels seus ordinadors o les tablets o els mòbils, poguera veure els curtmetratges. Vam decidir des de l'Ajuntament que se podia fer en seguretat i vam decidir fer-lo presencial, que esperem se puga fer, perquè ja sabeu que les coses varien d'un dia per a un altre.
Quan jo li comentava el fet de que se pensara quan se va acabar el Cine Culpable de la 22 edició que, vamos, no, ni que havia ningú en el cap que no se tornaré a fer perquè hi ha gent que el segueix de forma internacional i que es prepara, que a lo millor hi haurà gent que en esta 23 edició ja vol presentar-se però no saben quina edició se presentarà. Per això li dic que parar un festival d'aquestes característiques era inimaginable.
Sí, la veritat és que sempre hem bogat per tindre una continuïtat i la veritat és que en cap moment hem vist la possibilitat de no fer el festival. No la vam
regidora, no vam pensar, això. Regidora, este festival se decidís fer, val? I les condicions en les que gaudirem d'este festival?
Bé, com bé estava dient Sònia, des de l'Ajuntament i des de l'organització del festival mai s'havia contemplat que el festival no anava a fer-se. Estava clar que l'Ajuntament apostava per aquest lema que circula per xarxes socials de la cultura és segura, i l'únic que n'hi ha que fer és demostrar, no? Evidentment, que la cultura sí que és segura. Aleshores, m'ha agafat l'Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, com en totes les edicions, i bé, l'aforament sí que està reduït més o menys a la meitat. Si no m'equivoco, n'hi ha 282 seients lliures per a poder sentar-se, una butaca sí, una no, una sí, una no, per a complir amb la distància de seguretat. Tradicionalment, Cine Culpable té un premi que és el premi del públic, on la gent vota quin és el curtmetratge que més li ha agradat. Este any no podíem tindre la papeleta, votar en agafar el bol i votar. Aleshores gastarem una aplicació en la que es podrà votar, com per exemple jo la comparo un poc quan fan enquestes polítiques. És una aplicació que només pots emitir un vot. Aleshores és la millor aplicació per a aquest festival, i bueno,
tenim 282 butaques presencials, i també s'emitirà via online?
No. El que volem és que la gent s'aprope a l'auditori a veure els curtmetratges, i que tinguem un ambient primerament segur, evidentment, que complisquen totes les mesures de seguretat, però després el que deia Sònia, no? La calidez que té el públic a l'hora de visualitzar els curts, és necessari que la gent vagi a l'auditori.
Per lo que fa a visualitzar aquests curts, el 23, 24, 25, 26, quants dies tindrem, quan podrem anar a veure aquests curts? Tots els dies podrem a veure'ls?
Sí, els curts són de dilluns a dijous, de 9 a 10 i mitja. Normalment, Cine Culpable començava a les 10 de la nit i solíem iniciar de l'auditori sobre les 12 i quart, 12 i mitja. Enguany, per les restriccions i pel toque de queda, com no podem arribar a casa després de les 12, que hem fet avançar una hora l'horari de les projeccions, aleshores començarà de 9 a 10 i mitja, de dilluns a dijous.
I també se contempla la possibilitat de que, imagines, si n'hi ha 282 butaques i n'hi ha persona que va tots els dies, té dret d'anar tots els dies, o aniran vigilant que puga entrar tot el públic, que no, perquè imagines que aquestes 282 butaques estan ocupades sempre per les mateixes 282 persones.
Normalment, Cine Culpable, la veritat és que és un festival que tots els dies va la mateixa gent, és gent que li agrada el món audiovisual, que li agraden els curtmetratges. El dilluns normalment és el dia que més gent va, perquè són els curts provincials, aleshores són curts que s'han gravat tots en la província de Castelló, i sí que solen vindre gent d'altres pobles, però com dic, normalment és gent que li agrada el món audiovisual, i és el mateix públic el que ve els quatre dies.
Clar, perquè en este cas el provincial és perquè viuen així, evidentment, tenim molta possibilitat de poder anar, entonces en aquestes 282 butaques creuen que sí que hi haurà l'aforo suficient com per a poder cobrir este festival, no?
Sí, així és.
Per lo que feia a lo que s'ha retrasat, o sigui, que s'ha adelantat per a poder-ho veure-ho, també s'ha tret una campanya, no, regidora?
Sí, així és, des de la regidoria de comunicació, que també porto jo, hem creat una campanya, sobretot per xarxes socials, per a que la gent apoyi la nostra hosteleria, la nostra restauració. Aleshores, el que demanem és adelantar el sopar a les 8, sopa tranquil·lament, fet-te un cafè, fet-te una copa, i te dona temps d'arribar a casa abans de les 12. I és una mesura que també hem adaptat a Cine Culpable. Antes d'aquesta entrevista, Sònia mos dia que és una setmana que els bars del poble es nota Cine Culpable. La gent, abans d'anar a veure les projeccions a l'auditori, anava als bars i als restaurants a fer una picadeta per entrar a l'auditori sopats ja, i de l'auditori ja anar-se'n a casa a dormir. Aleshores també hem ficat aquesta campanya. Les projeccions començaran a les 9. El que demanem a la gent és que continuaran a fer la picadeta al bar, però que l'adelante a les 8.
És una forma de seguir mantenint el que és el motor econòmic dins d'esta ciutat, ja que podem gaudir d'aquest festival internacional. Curtmetratges favorits?
Pues hem rebut 434 curtmetratges. Hem fet una preselecció per al jurat, per a que el jurat puga valorar-los, i seran els 39 o 40 curtmetratges que se projectaran. Favorits, pues sempre ne tenim, però mai els diem. La veritat és que no és molt ètic, no, dir-ho. el que s'intenta a l'hora de fer una selecció per a un festival és que les projeccions siguin amenes, tracten de temes distints i que els curtmetratges evidentment tinguin una qualitat, no? Que el públic mereix, no? Que el públic va veure mereix. Aleshores, sí, perdona. I aleshores també intentem, no, que n'hi hasquen curts en valencià, perquè n'hi ha un curtmetratge que, o sigui, n'hi ha un premi especial per al millor curt en valencià, i aleshores també tenim que tindre en compte, pues, que tinguin cabuda els curtmetratges que s'han fet en el nostre idioma.
El guió, el tema dels curtmetratges, va enguany en una mateixa direcció, o és prou divers els guions dels curtmetratges?
N'hi ha molta diversitat, però sempre hi ha algun tema que es repeteix més. Uh-huh. Enguany, per exemple, per el tema de la pandèmia, evidentment, pues, n'hi ha prou curtmetratges de la pandèmia o de situacions que se viuen, no, degudes a la pandèmia. Però també hi ha uns altres temes, com per exemple la tercera edat en les malalties, l'Alzheimer, etc., que també preocupen molt a la societat i se veuen reflectides en aquestes preocupacions en els curtmetratges que rebem.
En la nota de premsa que hem rebut, regidora, este matí, dient que l'actriu Jasmine Othman s'exposa a Cine Culpable, el Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real, la versatilitat i multiculturalitat, la cercania i aquest son ha fet que vostè li faci entrega d'aquest pin, no?
Sí, així és, enguany, bueno, el festival ja sabeu que sempre té la figura del culpable o de la culpable, una actriu o un actor que és la imatge de l'edició. Enguany hem optat per una dona, per Jasmine Othman, com has dit, prové d'una família d'artistes multiculturals, és espanyola, turca, marroquina, portuguesa, francesa, té ahí una diversitat cultural molt gran. I jo crec que enguany s'ha apostat per ella perquè jo crec que és una dona que amb els anys s'ha reinventat. Ella de joveneta, pues, va descobrir que li agradava moltíssim el món del teatre i li hauria agradat ser actriu, pues, però com si, per circumstàncies de la vida, no? Fa anys encara se creia que això, pues, que no podia arribar a ser una professió. Aleshores ella, pues, va estudiar, se va formar i tenia la seva feina. Imagine, no li vaig preguntar ahir, li hauria pogut preguntar, però no li vaig preguntar. M'imagine que al final, pues, la seva feina no la faria feliç, no l'ompliria, i a una certa edat, ja en 54 anys, va decidir abandonar la seva feina, formar-se com a actriu i dedicar-se a lo que realment li agrada. Ja ha estat treballant en sèries televisives com Estoy Vivo, en Cuéntame o en Centro Médico, o ha participat també recentment en la pel·lícula de Super López, que jo vaig veure aquesta setmana i la vaig veure. Ahir també me comentava Sònia que quan van acabar de fer la roda de premsa la van cridar per a fer una pel·lícula, i la veritat és que una dona que als 54 anys s'ha donat compte que podia canviar la seva vida i dedicar-se a una altra cosa, crec que és un exemple a seguir per a moltes dones de la nostra ciutat, i crec que ha sigut un encert que Sònia la proposarà com a culpable 2020.
Claro que la triareu, perquè dona't compte, Sònia, quan te trobes a una dona que en 54 anys, després d'haver tingut una vida pràcticament, pensa que bueno, la interpretació és la seva vida, a tu no et sorprèn, que no?
Em sorprèn la valentia, no? Més que em sorprèn, pues, li tinc una miqueta d'enveja, no? De que tinga aquesta valentia de poder trencar en tota la seva vida, a més una vida laboral prou bona que ella tenia, perquè era una persona que és, o sigui, parla un mogolló d'idiomes, i aleshores tenia un bon empleo, no? Mm-hmm. Aleshores sí que veig que aquesta valentia que té a la seva edat de trencar en tot i dir vaig a dedicar-me a lo que realment me plena, i que a més està tenint, no, aquests fruits, o sigui, està fent, està treballant, i a l'edat, tu saps que les dones a certa edat en el cinema ho tenen molt mal, molt mal, val? I aleshores per això veig que ella, pues, ha fet aquest esforç, no, tan gran de dedicar-se, no, al cinema, i la veig a més molt feliç.
Dona't compte, tu m'has dit, m'ha sorprès, sí, que al final t'ha sorprès, que pensava que no te sorprendria tu, perquè a lo millor al dedicar-te un poc més a este món veus com la gent és capaç d'abandonar moltíssimes vegades la comoditat econòmica per fer lo que realment li agrada. Jo sé que això ho veus, no, Sònia?
Sí, però a aquestes edats no. ¿vale? És fàcil que quan tu tens 20 anys trenquetes en tot perquè no tens res que te lligui realment, a lo millor no tens una família, no tens... però a aquestes edats, i siguem dona, que ho torni a ficar en manifest, perquè realment les dones ho tenim pitjor en el, i en el món del cinema, vamos, és una cosa que és assombrosa. Sí. No? De fet, sols n'hi ha que veure les pel·lícules.
Sí, un poc també totes les gales dels Premis Goya, com se reivindica, no?, el paper de la dona en el cinema espanyol. Per això dic que a mi me pareix una dona supervalenta, de més ahir que vam tindre l'oportunitat d'estar amb ella, amb una alegria, una vitalitat, unes ganes de treballar, de fer coses que em va entusiasmar.
Saps què passa, Anna, regidora, que una té la sensació de que té una edat per ser mare, per tindre fills, i com que ja quan tens els fills un poc creixuts te s'acaba
ja
la vida,
ja.
Bueno, i de cop te trobes en una dona i dius que bé, sí. Jo, quin futur, no?
Per això dic, pense que és un exemple a seguir per moltes dones de la nostra ciutat, que a lo millor pues, han estat tota la vida treballant en el que havia de ser i pues, no els ha fet feliços, i crec que poden donar el pas, no?, de reinventar-se, sobretot d'estudiar, d'aprendre, de formar-se per a dedicar-se a lo que realment es fa feliç.
Ens vestirem a partir del dia 23 tot el món que entre a la ciutat de Vila-real de culpables, no? Per què hem de ser culpables? Per què hem de vindre a veure aquests curtmetratges?
Pues sempre diem que som culpables de formar part, no?, de la botxeria dels curtmetratges. Els curtmetratges normalment, excepte els que tenen ja un gran pressupost, sempre s'han fet en els amics, en els pares, enganyant al veí, deixa'm això, tu tens un cotxe, deixa'm ta casa per gravar en la cuina, o sigui, sempre ha sigut així, a base de favors, de que ma mare mos farà els bocates per berenar i així anirem a rodar i tal. Aleshores, sempre mos hem sentit culpables, no?, de formar part d'això, d'una enganyifa a la gent del costat, no?, per a que participara.
Estic segura que tu sí que has participat alguna volta en algun curtmetratge?
Alguna volta.
Regidora, vostè ha participat en algun curtmetratge?
Jo en curtmetratges no. Susana, jo de joveneta feia teatre a escola, que també tinc
bueno, també eres culpable.
I saben actriu, però és veritat que he anat molts anys a Cine Culpable, però m'agradaria destacar el dia més curt de l'any, que és en el mes de desembre, no recordo quin dia és.
El 21.
N'hi ha una associació de Vila-real que es diu Sal de la Fila i conmemoren ese dia en curtmetratges. No havia anat mai, vaig anar l'any passat i m'ho vaig passar de veritat, que és super, super, super
d'allò bé. D'allò de lo més bé, no?
De veritat, si m'està posant la pell de gallina, a lo millor vos pareix una tonteria, però vaig descobrir un món i un bon rotllo entre la gent, que al final sempre és la mateixa gent la que grava els curtmetratges en Vila-real, un bon rotllo, una amistat i una cosa que me van entrar ganes de introduir-me en el món. I de fet això va ser desembre, i el dia de Reis els Reis Mags me van regalar una càmera de fotos, favores si m'introduïa en el món.
Pues, i jo li dono un consell, per lo que a mi respecta. A mi m'han oferit diverses voltes, i cada vegada que m'ho oferissin és que jo ni m'ho pense, ni siquiera sé pa què és, però jo sempre participe. És dir, a mi no hi ha res que m'agrada més que participar en un curtmetratge. Encara, me dona igual inclús que després que el meu nom, però de veres és saber lo que entrar dins de la pell d'un personatge, poder representar-lo, viure'l, el que te situen ahí és preciós.
I a part el dilluns que tenim la secció provincial, que són curts, que molts estan gravats en Vila-real, en la província,
que
veus, ostres, l'any passat va haver un curtmetratge super simpàtic que era un poc, no?, la guerra sana entre Puríssimeres i Rosarieres.
Sí, el tinc.
Del poble, i va ser un curt que a la gent de Vila-real li va encantar, i de veritat que a mi m'agradaria que la gent que està escoltant aquesta entrevista que vinguera a l'auditori a gaudir d'aquests curtmetratges, perquè és que estic seguríssima que Cine Culpable té una essència que encandila la gent. Els curtmetratges de veritat que són molt bons, i com dic, la gent que envolta aquest festival, la gent que Sònia mateixa i la gent que al final són els que tots els anys graven un curtmetratge, al final es veus en la pantalla i es tens hasta cariño ja, perquè...
I tant que sí,
Perquè la veritat és que s'ocorren moltíssim, i per això, a més, és una de les poques cintes culturals, no?, que enguany manté el seu format presencial, tornant a posicionar a Vila-real com a ciutat de festivals, congressos i esdeveniments, i m'agradaria de veritat que tota la ciutadania de Vila-real i de la província s'arrimaren a aquesta edició de Cine Culpable.
Pel que fa a lo que avança o lo que pot ser este moment de la pandèmia, hi ha que dir que en Vila-real està molt continguda, que no hi ha noves infeccions, per lo tant podrem acabar gaudint de lo que ens interessa i podem seguir parlant de que de forma internacional portem el nom de Vila-real.
Sí, així és. Nosaltres, quan vam començar, no, aquesta desescalada, l'Ajuntament no ha parat, el poble necessita vida, necessita activitats per a fer, i avui mateix ho comentàvem, que totes les activitats que s'han fet en Vila-real, ja siga el recinte taurí, el Festival del Renaixement, el Festival del Jazz, jo mateix en l'auditori quan vaig fer l'avançada jove, en ninguna activitat que ha organitzat l'Ajuntament, en ninguna ha hagut ningun tipus de brot, ni ningun contagi, ni res. És més, crec que la gent deuria, de la seva vida social actual, anar als puestos organitzats, on està tot el món en la mascareta, n'hi ha una higiene de mans, estan les distàncies de seguretat. És molt més segur una activitat organitzada per l'Ajuntament que anar el diumenge a fer la paella en 6 persones al Maset, perquè al final és quan et relaxes, et lleves la mascarilla i a lo millor pues, pot arribar-te a oblidar-se del Covid. Per això pense que la gent que té ganes d'eixir de casa ha d'assistir als actes organitzats per l'Ajuntament, perquè compleixen amb totes les mesures de seguretat i si no culpable també.
És que d'alguna manera en este moment, en el moment en el que anem a un acte públic, ens convertim en actors d'aquest moment. Estem vivint el que és esta nova normalitat. I quan vas a un acte públic, tu te dones compte que te disciplines per a viure d'aquesta manera, cosa que no fem quan estem en un entorn familiar. Bueno, jo per lo que fa sí que aniré, perquè jo soc una gran amant dels curtmetratges, a més convida la gent a que vagi, i a més estic contenta per una cosa, i és que per primera volta no tindré ningú apegat, ni a un costat, ni a un altre, perquè les butaques són massa menudes.
Algo tenia que tindre bo.
De bo. Sònia de la Vega, coordinadora de Cine Culpable, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Regidora, regidora de joventut, sí, i regidora de més coses, però bueno, d'aquelles ja no anem parlant, ja anirem parlant uns altres moments. Anna Vicenç, moltes gràcies per haver estat.
A tu, Susana, gràcies.
Sabrás si no vives dentro de esta jaula. Yo solo quiero pausar tu rebobinar. Yo solo busco un ritmo lento, tu velocidad. Yo solo pido una dulce mentira, tú toda la verdad. ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula?
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Te gusta el Kia Stonic? A ti te hace tilín el Kia Niro. Y entre tú y el Kia XZ fluyen buenas energías. Gracias a muchos como tú, en Kia nos hemos convertido en líderes en ventas. Del 12 al 23 de noviembre vuelven los 10 días Kia con ofertas irrepetibles. Gama electrificada incluida.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de València 1525.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral?
En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Va, ¿on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
En Hyundai creemos que este año nos merecemos que sea menos Black y más Weeks. Por eso en Hyundai tienes un mes para que puedas disfrutar de descuentos increíbles en toda la gama Eco. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas del compromiso Hyundai. Disfruta solo este mes de las semanas que te mereces con Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información. Qué tiempo te pusiste en medio. Qué bien que con mis dedos noten frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios.
Bé, bon dia. Vull que m'acompanyeu avui a la Fira del Llibre 2020 de Villarreal. Tenim la sort que la nostra ràdio està a la plaça de l'Ajuntament i com la Fira del Llibre 2020 està a l'Avinguda de la Murà, puc anar corrents a veure en una estoneta què és el que hi ha, a veure quines casetes. I a més, avui em pareix un dia meravellós perquè el dia 13 de novembre es celebra el Dia de les Llibreries. O sigui que no hi ha pla millor per anar avui i celebrar amb totes elles, les llibreries locals, aquest dia, no? A mi m'encanta la Fira del Llibre. Em pareix algo molt bonico d'anar en família, en amics o a soles, que és com millor selecteixo el llibre. Jo em vaig en busca d'un d'ells. No me recordo molt bé del nom, perquè jo sol canviar els noms com a mi em dona la gana. Això no es fa. Però ajudeu-me a veure si el puc trobar. Bé, estic ja aplegant a la Fira del Llibre, estic començant a veure als dos costats del carrer les diferents casetes. Enguany, com sabem, hi ha una porta d'entrada i una altra d'eixida, els aforaments es tenen que complir, mesures de seguretat, mascareta, gel hidroalcohòlic i aventurar-me a veure què és el que trobaré. Recordem, llibreries i editorials, i al final trobem la carpa on els diferents escriptors podran firmar els seus exemplars, d'acord? O sigui, anem a entrar, vinga. Bé, acabo d'entrar, m'han pres la temperatura, han agafat les meues dades i s'han pres nota del meu telèfon. Gel hidroalcohòlic a la mà i ara sí, ja estic davant d'una de les primeres de les casetes. Vaig anar veient i vos informaré de lo que trobe i que ells també mos conten un poquet. Bé, ja estic a la segona de les casetes i m'ha cridat molt l'atenció perquè aquesta caseta té molts llibres infantils i, com vos he dit, la Fira del Llibre 2020 és una oportunitat per fer algo segur en família, veritat. Bon dia, com et dius?
Esther.
Quina és la teua llibreria?
Colorins i papers.
Bé. Hem vist molts llibres, no?, perquè això també, per als més menuts de la casa, perquè també és una oportunitat per a ells, no?
Sí, claro, o sea... Nosotras siempre enfocamos un poquito más a infantil-juvenil porque realmente un adulto que le gusta la lectura no espera la feria del libro para comprar el libro que de verdad le gusta. Pues cuando es novedad se lo suele comprar. Y pues esta feria, los niños siempre... Es un reclamo, creo, más para ellos.
¿Habéis notado después del confinamiento que muchos más niños se han animado a leer, a acercarse a estas librerías?
Hombre, pues últimamente la verdad, tengo que decirte que sí que se han vendido más libros de lectura. Nosotras por lo menos sí que se ha notado, sobre todo pues juvenil, se conoce que están más en casa.
¿Y hay alguna edad para los más pequeños para iniciarse a la lectura o eso conlleva desde pequeños que los padres nos sentemos a leer cuentos con ellos?
Claro, eso es importante, que desde pequeños además se nota. El niño que los padres desde pequeños se han sentado con él, han leído, luego les gusta la lectura.
Pues yo tengo mucha curiosidad, tengo un sobrino pequeño, ¿vale? Él tendrá, no llega a los 2 años. ¿Me recomiendas algún cuento para poder regalarle?
Pues mira, por ejemplo, están estos del Pollo Pepe, que son divertidos, están en cartoncito duro, están pop-up también. Luego estos así de la selva, que hacen soniditos, buscas en la página y pues aprieta el amarillo y soy el sonido del león cuando tienes que decir león, cosas así.
Son muy interactivos, ¿no?
Sí,
también.
Ellos interactúan con el libro.
¿Y para un adolescente, para alguien más mayor?
Bueno, pues ahora están muy de moda los de los youtubers, que eso les encanta. Pero bueno, si es una manera de que se animen a leer, bienvenido sea, ¿sabes? O sea, no hay ningún problema. Luego los chicos, pues los futbolísimos les gustan mucho, Minecraft. Las chicas, pues están las ratitas, el mundo de Claudette, Jerónimo Stilton y Thea Stilton, que estos pues siempre están ahí. Y luego pues el cómic, que últimamente pues tiene mucha vidilla también para la gente joven.
Sí, la verdad es que el cómic es además algo que nunca pasa de moda, ¿no?
Sí, siempre está ahí. Manga también está muy de moda, sí.
Hablando de algo que nunca pasa de moda, estoy viendo que tienes ahí todos los libros de Harry Potter, ¿eh?
Sí, la verdad es que han hecho ese pack así y está súper chulo. Pues un buen regalo, por ejemplo, ahora para Navidad.
Bueno, pues ahí quedan las recomendaciones para las familias que quieran venir y para no las tan pequeños, que también veo que tienes libros de bestseller muy buenos para poder venir, ¿no?
Sí, y pues bueno, las últimas novedades, los libros de firmas de los escritores que van a venir aquí, los libros de los escritores de aquí del pueblo, un poquito de todo.
Bueno, pues muchas gracias, Esther, por habernos acompañado hoy y animar a todo el mundo que venga. Me voy a ir a otra de las casetas, ¿te parece?
Muy bien, muchas gracias a ti.
Bé, només arribar a la Fira del Llibre em trobo amb una caseta molt diferent, amb un tipus de lectura que no és tan habitual, diguem, entre els consumidors de les fires de llibres, no? Tenim manga, còmic, i tinc ací el que està encarregat d'aquesta caseta. Álvaro, bon dia.
Hola, bon dia.
Álvaro, quin és el nom de la teua caseta, de la teua llibreria?
Som la tenda Tokyo Shop.
Què em pots contar dels usuaris de la teua tenda?
Bueno, que espero que avui siguin molts i que malauradament és un públic jove, encara que el tema del manga doncs abarca una varietat de gèneres molt, molt àmplia.
Sí, perquè clar, molta gent desconeix aquest tipus de gènere, però sou molts els aficionats a aquest tipus de literatura, no?
Bueno, més que literatura, que també n'hi ha, de provinent del Japó, són tires còmiques, són còmics, i els que tenen origen de Japó, doncs li diem manga.
És una conjugació, diguem, entre les lletres i també l'art d'il·lustrar, no?, tot el que ens trobem així.
Sí, correcte. Sí, la veritat és que s'ajunten dos arts que són... són molt interessants. Mm.
Qui són els noms que més creus que es vendran a aquesta fira del llibre o els més populars actualment de, dins del món del manga?
Doncs, bueno, per una part, a una banda estarien les històries més clàssiques que han sortit fa uns anys i tenen encara molta força, com pot ser Dragon Ball, One Piece o inclús Naruto. Mm. I a banda, doncs, n'hi ha sèries que estan ixint ara noves que la gent se l'està fent prou. Pues Goblin Slayer o My Hero Academia.
Perfecte, pues animem també a tota la gent jove que s'apropa, no?, a aquesta fira del llibre 2020 i que s'apropa a la teua caseta, no?
Sí, i a banda de còmic, doncs, també trobaran alguna coseta de novel·la fantàstica i guies d'il·lustració sobre les sèries i alguna coseta que pot ser que no troben en altres llibreries, alguna cosa d'importació de Japó. I sí, estan tots convidats a passar-se per ací.
Vale, pues moltes gràcies, Álvaro.
Molt bé, moltes gràcies a tu. Que passa molt bé el dia.
Bé, i en la Fira del Llibre també hi ha espai pales editorials locals. I per això tinc al meu costat a Amèlia. Buenos días, Amèlia.
Hola, buenos días.
Bien, vosotros sois una editorial de aquí de Castellón, ¿no?
Efectivamente, somos Unaria Ediciones, que es una editorial de Castellón.
Y bien, cuéntame un poco qué nos vamos a poder encontrar en vuestra caseta, porque muchas veces, ¿no?, no sabemos qué es lo que nos... En una librería, pues sí que hay nombres más conocidos, pero vuestra labor también es súper importante para llevar a todo el mundo lo que hacen los escritores de aquí, de nuestra provincia de Castellón, ¿no?
Efectivamente. Nosotros tenemos distribución por toda España, pero como bien comentas, intentamos fomentar bastante el tema de los autores locales. Ahora aquí, por ejemplo, en la feria hemos traído la parte de literatura infantil, ya sean cuentos o poesía, castellano y valenciano. Luego también tenemos novelas, en la que resaltaríamos este año sobre todo a Luis Alexandre, un autor de aquí, de Villarreal, que quedó el año pasado sexto finalista del Premio Planeta. Luego también tenemos relatos y poesía. Y una pequeña colección de teatro también. En el tema de infantil te recalcaría, por ejemplo, Un toque de magia, de Mari Carmen Castillo, y Lledó la policía y Kim el cajero del súper, de Miguel Araírac. Ambos autores de Castellón también, en este caso.
Pues la oferta es muy amplia, ¿eh? Tenemos muchos artistas aquí en Castellón, ¿eh? Y claro, veo una novela, dijéramos, más para un público más mayor, y luego una parte, una edición más para los más pequeños de la casa, que me parecen las ilustraciones maravillosas, ¿eh? Es que ojalá en la radio, porque no se puede ver, pero les animamos a que vengan, ¿no?
Por supuesto, estaremos hasta el domingo en horario de mañana de 11 a 2 y por la tarde de 6 a 9 y esperamos a toda la gente de Villarreal y de los alrededores que puedan venir, pasarse y por supuesto encima vendrán muchos autores nuestros a firmar sus ejemplares.
Bueno, estaba hablando con Amelia de la editorial Unaria de Castellón, que bueno, que para las editoriales este año no debe haber sido un año fácil. Es una de las primeras ferias del libro a las que vais, ¿no? Me estabas comentando que a la de Badajoz habíais estado, pero que ha sido un año muy difícil para vosotros, ¿no?
Efectivamente. A ver, yo entiendo que las editoriales grandes a lo mejor ni se habrán enterado de que ha habido una pandemia, pero una editorial pequeñita como nosotras en Castellón, pues hace mucho daño, porque justo vino el estado de alarma en marzo, que es cuando empiezan todas las ferias del libro. Todas, primero se aplazaron, luego se cancelaron. Tuvimos la suerte de que aquí en Chilches se hizo en verano una feria y efectivamente en septiembre nos fuimos a Badajoz, 900 kilómetros de trayecto, 12 días de feria, con todos los gastos que eso conlleva, pero es que o te movías o nada. Y luego por nosotras lo que hemos ido haciendo mucho es, para no dejar los actos en desuso, hacer muchísimos talleres, presentaciones, todo online. Y ahora ya que la cosa está un poquito más controlada, seguimos haciéndolos en nuestro despacho de Unaria Ediciones, con todas las medidas de seguridad y los aforos que en cada semana permiten, porque te cambia semana a semana.
No, y además también se ha perdido el contacto, dijéramos, entre el escritor, ¿no?, y el lector, ¿no? Porque las ferias del libro lo que permite es que, como os pasará a vosotros, que alguno de vuestros escritores hoy los tendremos aquí, y para el lector también a veces es muy importante conocer al que le ha transportado esa historia, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, uno de los actos que solemos hacer una vez al mes es un Tupper Book. Es un encuentro en nuestro despacho con uno de nuestros autores y un autor de fuera de un área. Y la gente puede venir a hablar con él coloquialmente. Entonces no es tan serio como una presentación, te puedes hasta tomar una cerveza mientras hablas con él, y les gusta mucho esa cercanía y conoces más al autor. Y esas cosas, pues mientras nos lo permitan, con los aforos que toquen, las seguiremos haciendo.
Bueno, pues hay que decir desde aquí que, bueno, a las puertas de Navidad no hay mejor cosa que hacer que pasarse por la Feria del Libro y, en vez de regalar algo que no necesitemos, regalar un libro de un autor local de aquí, ¿no, Amelia?
Efectivamente, además con estos confinamientos yo me he pulido todos los libros que tenía pendientes de leer, así que me imagino que el resto de españoles tenemos que estar igual. Así que por favor, comprar, y si es al pequeño comercio, mucho mejor.
Pues ahí queda tu recomendación. Muchas gracias, Amelia, y que pase muchísima gente por aquí.
Muchas gracias, María.
Bé, encara no he trobat el llibre, però m'acabo d'apropar a una de les casetes i estic veient que el tenen al fons del tot. S'anomena Les Mujeres de la Casa de les Liles. M'agrada molt el nom i és que jo sóc molt de llegir els llibres pels títols, no? I a més, avui tenim que rebre-la. Bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Felicitats, que avui és el dia de les llibreries. Jo crec que és el millor que pot passar, no? Que coincidís que està Fira del Llibre en aquest dia, no?
Sí, la veritat és que sí, que ha quedat quadrada la data.
Sí, bé, gràcies per dur-me el llibre que tens així, no? Que és un nom molt bonic el que tens i és el que anava buscant. Contant-me un poquet dels llibres que tens així a la mostra i que podrem trobar.
Doncs este any he apostat per agafar novel·la gran, més novel·la gran d'adult, que d'infantil, i pues, trobar pues, històrica, romàntica, negra, un batiburrillo de tot. I he apostat també per l'editorial Valdemar, que són llibres especials que són... Bueno, qui coneix Valdemar sap que com Dràcula, cuentos de...
Cuentos, tenim contes, no? Cuentos d'un soñador, no? París que fique allà, no? És que com tenim el llibre un poquet de Gaidó, pues no el podem acabar de veure tots els noms, no? Però sí que veig també... tu quin creus que serà el llibre que més vindrà la gent a buscar aquest any?
Home, jo crec que les presentacions d'aquest any són poquets els autors que venen, però són bons. Llavors crec que... els 3 dies que tenim aquestes presentacions se vendran els seus.
Sí, estic veient allà dalt del tot la meravellosa novel·la, no?, de Juan Gómez Jurado, que a més La Reina Roja, no?, que també ha sigut ara els últims dies, no?, que es deia...
El Rei Blanco, que els exemplars que he portat ja els he venut tots.
A tots? Ja els has venut ahir? Se van acabar tots?
Sí, els vaig acabar i clar, ja no arribem a demanar-ne més perquè demà no tenim repart. Entonces, pues jugarem en els anteriors d'ell o altres casetes que puguen tindre.
Clar, perquè avui, si comprem un llibre, quina és l'oportunitat que tenim els que mos apropem?
Avui teniu, bueno, durant estos dies, tant en fira com en botiga, estem fent un 5% de descompte. I després, si demaneu algun llibre i no el tenim, que vol tenim que demanar, quan vingueu a comprar-lo, s'aplicarà també el descompte del dia de la fira.
També vem llibres en valencià, no mos oblidem tampoc de les lletres de la nostra terra, i també en anglès, no?
Sí, bueno, el valencià sempre el portem i aquest any buscant per la botiga he trobat alguns llibres en anglès que me funcionen i els he portat també per als més petits.
També veiem, perquè a molta gent quan s'apropa els Nadals li agraen molt els Premis Planeta, també estic veient que tens Aquitània, no?, que també serà un dels més demanats, no?
Sí, s'està menjant també.
Val. I quina seria la teua recomanació per a nosaltres?
A veure, per un costat ha sortit l'últim de Míriam Tirado, que és Desconnectats, que Míriam és una pediatra i la seguim molta gent que tenim nens. Entonces és per ajudar-nos una mica. I és que la meva recomanació, com m'agraden tots, no sé quin dir-te.
Claro.
Perquè tots els dies, quan arriben les novetats, obris les caixes i dius, ostres, este que xulo, este me'l llegiré, claro. Este me'l guardaré.
És que fem un parèntesis, perquè clar, per a un aficionat a la lectura, diguem, no? Tu tens que anar a la llibreria per agafar els llibres. Però tu que estàs en la llibreria i si eres amant dels llibres i t'agrada llegir-ho tot, quan vas obrint, diguem, caixes, et passarà moltes vegades això que fas? Et llitges tots?
No puc llegir tots perquè me falta temps. I depèn moments de la vida, pues, t'inclines per una lectura o t'inclines per una altra. Però sí, per a mi cada volta que obric una caixa i trec llibres és que dic, oh, perquè tots, sí, realment tots s'agraden i tots són molt bonics.
Perfecte, també estic veient un molt graciós que es diu Coronavirus, no?
Sí, va dedicat, bueno, està fet per totes les infermeres que han passat esta pandèmia, pues són històries o aviam alegres o no tan alegres de lo que han estat vivint elles.
Perfecte, pues jo crec que hem fet un fum de recomanacions, Sílvia, jo crec que no es poden queixar.
No, la veritat és que al final han sortit bastants títols.
Sense oblidar dir el nom de la teua llibreria, perquè si no et poden trobar avui a la teua caseta, tens el teu espai local a Vila Real també.
Sí, soc Naixi Llibreria i estic en l'Avinguda Pio 12, el número 1, que fa cantonada.
Perfecte, pues sí, avui tenen que vindre i els pròxims dies a la Fira del Llibre també, i si no, ja sabem on et podem trobar. Pues moltes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé la Fira del Llibre, no?
Moltes gràcies a vosaltres per vindre.
Bé, jo ja tinc el meu llibre, vosaltres encara no, però podreu tindre-lo si voleu, si passeu per la Fira del Llibre 2020 de Vila-real a l'Avinguda La Murada. Estarà fins el diumenge. Busqueu a la pàgina web de l'Ajuntament la programació de tots els escriptors que vindran i vos anive a vindre, perquè la veritat és que els nostres llibres i les editorials ho necessiten i són molt importants per a nosaltres i per al futur de les nostres generacions. Aixina que vos anime a vindre. Gràcies per haver-me acompanyat.
Nuestras capacidades corporales solo quedará sin probar un sentido. Qué astuto, qué indecente, qué maravillosamente oportuno. El soplo de viento que ha unido atrevido tu olor con el mío. Y qué manera de perder las formas, y qué forma de perder las maneras. Ya nada importa, el mundo ya se acaba, no quedará nada. Disfrutemos de la última cena.
Estàs a la 92.2 FM.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Chica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Més que Bous, empresa de artesanía taurina y ecuestre, pone a su disposición todos nuestros productos y novedades en mesquebous.com. Y todos los pedidos que se realicen la última semana de noviembre te los servimos con portes gratuitos en menos de 48 horas. Haz tu pedido en mesquebous.com o llamando al 669-70-2251. Celebra de una manera diferente la Feria de Santa Catalina en mesquebous.com.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
La respuesta siempre será sí. No hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría.
I ara que sentim parlar de pressupostos, de modificacions de crèdit, de que acabem de passar els ciutadans, Belain, que no ens falte de res, que tenim a tots aquests polítics treballant per que tinguem un benestar. Vull traslladar aquesta pregunta i aquesta pregunta li la trasllade a una empresària, ella és Pilar Alexandre. Bon dia, Pilar.
Bon dia, Susana.
S'està acabant l'any, n'hi ha modificacions de crèdit per a poder acabar-lo, que fan els ajuntaments, i també n'hi ha pressupostos que se fan per al 2021. Vora, jo la cride perquè este matí vostè en el seu Facebook ha publicat algo que m'agradaria que fera públic.
Sí, pues no soy muy partidaria de manejar cosas privadas, pero entenc que quan parlem d'autònoms no és algo privat, perquè són molts milions d'autònoms en Espanya. I este matí he sentit la necessitat d'escriure el següent text. El llit a castellà perquè està publicat al castellà. Això diu així. Cada mañana, escuchando las noticias, la realidad me abofetea. Cada mañana, escuchando las noticias, me pregunto por qué nadie habla de nosotros, los autónomos existimos. Mi trabajo es una actividad esencial para mis alumnos y mis pacientes. Necesitamos cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. En tiempo de pandemia, esto es esencial. Mis alumnos y pacientes pueden venir tranquilos, cumplo las medidas de seguridad e higiene. Muchos de ellos no pueden venir, tienen miedo. Otros se han quedado sin ingresos. Quiero pediros que levantemos la voz, quiero pediros que inundemos las redes para que se sepa que los autónomos ya no tenemos ayudas del gobierno, pero seguimos pagando nuestras cuotas. Pagamos para mantener los locales donde trabajamos, asegurados, bien asegurados, para mantener los extintores en regla, para tener la protección de datos al día. Pagamos el aumento de la cuota de autónomos y además de todos estos pagos tenemos que vivir. Sin pacientes, sin alumnos, porque nuestros negocios morirán. Nosotros moriremos. Mientras el mundo se contagia, los autónomos dejamos de existir. Te pido por favor que compartas. Los autónomos necesitamos ayuda. Gracias, gracias, gracias.
Clar, i per això jo el que volia és que vostè això fora públic per a la gent que no té accés a este Facebook que és el seu i per el qual ha fet públic, com se sent vostè com a dona empresària?
Sí, pues yo te lo agradezco molt, Susana, perquè realment és una situació totalment rocambolesca, no? Perquè ja ho van...
Estem, Pilar, estem perdent la connexió. No sé si és que...
Sí. Val, me sents bé ara?
Sí, sí, ara millor.
Val, perfecte. Pues te comentava que ja ho van passar mal en la primera onada que va haver, però és que això pinta realment, jo penso que molt pitjor, no? Perquè ja venim d'uns mesos sense tindre ingressos. És a dir, el que nosaltres puguem obrir, jo tinc un centre de pilates, un centre de creixement personal holístic, en el que també faig massatges i altres coses, però anem a veure, el que jo pugui tindre el centre obert no vol dir que els alumnes vinguin. És que els alumnes han desaparegut i jo entenc que desapareguen, ho entenc perfectament, tal com està la situació.
Sí, vostè el que reclama d'alguna manera és on està i se pla per als autònoms, perquè clar, se fa un plan per a la gent que està empleada per conter ajeno, però no se fa un pla per als autònoms que no tenen al final negoci per a portar endavant, no?
Efectivament. Donald Conter, que pense que el poble tal vegada pensa que els autònoms estan cobrant ajudes i coses, perquè me ve una companya de una part del sector que jo treballe, que se veu forçada al tancament per culpa del Covid, no? I no està topetant ninguna ajuda, i com ella, altres, no? Ninguna ajuda ni siquiera del propietari del local, que, ojo, no té ninguna obligació, no? Però, ojo, estem demanant un poc que algú mos ajude, no? Igual que se pot ajudar pel tema del lloguer, però necessite que la gent se sensibilitze en l'autònom. I a més de l'autònom som més gent que l'hostaleria, que en tots els respectes, però és que sols fem parlar de l'hostaleria.
En este cas, en el moment en què han hi hagut restriccions d'horaris per a l'hostaleria, este sector sí que així del carrer sí que reclama, però l'altre sector que també és molt gran però més variat, clar, al millor no et pot juntar-se de la mateixa forma, perquè si parlem de la restauració és aquest sector que se manifesta junt, però i l'altre sector variat d'autònoms, com pot manifestar ese, bueno, ese patiment que està tenint, no?
Clar, és que entenc que és complicat manifestar i adjuntar-nos tots els autònoms, però jo quan pense que estic pagant el rebut d'autònoms mensualment i a més me l'han pujat quasi 4 euros i faig els comptes d'aquests quasi 4 euros per als millors autònoms que són, on estan aquests diners? O sigui, jo no cobre, vull dir, a mi m'està costant diners, de fet ja no sé d'on tirar, i com jo, millors d'autònoms en famílies sí. Darrere.
Pilar Alexandre, una dona empresària que ens diu que no se pot, que se queden sense oxigen, els autònoms. Gràcies per el seu testimoni i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a tu, Susana.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
¿Tens una empresa o vols emprendre en una zona rural de Castelló? Aquests programes són per a tu. Rural Innova, per a autònoms, pimes i xicotets negocis. Emprèn per Déu, per a impulsar una idea de negoci i empreses de menys de 2 anys amb ganes de créixer. Suma't i fem territori. www.ruralinnovacastelló.es Diputació de Castelló.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Bé, avui 13 de novembre se convocava un ple extraordinari d'urgència a les 10:30 del matí a l'Ajuntament de Vila-real. Este ple extraordinari tenia un fi, era aprovar la modificació de crèdit per a acabar enguany almenys de forma pues ajustada, no? Podem dir. Bueno, pues ens ha arribat ja la nota de premsa de lo que ha sigut el ple d'este matí. I en la nota de premsa posa: el PRE aprova l'operació de suplement de crèdit sense vots en contra, que permetrà finalitzar un any complicat pels imprevisos de la pandèmia. Este era el titular. El suplement de crèdit, en el qual s'ajustaran exactament ara 1 milió, són 962.000 en 45 euros per a poder finalitzar l'any, ja hem dit, de forma ajustada i prou. La proposta tirada endavant amb el vot favorable del Partit Socialista, Unides Podem i Ciutadans. Socialistes, Unides Podem i Ciutadans. Hi ha que veure, cada vegada Ciutadans està més a prop en tots els governs on estava antes, en este cas Compromís, així en la Generalitat, a nivell nacional... s'estan apropant molt al Partit Socialista. Bueno, pues així torna a passar. I s'abstés el Partit Popular i Compromís. Cada volta en Vila-real el Partit Popular i Compromís pareix que tenen més coses en comú. Cal dir que el regidor d'Economia i president de la Comissió Informativa d'Hisenda ens diu que estos procediments són habituals perquè el pressupost és una eina que està viva. I a més ha volgut agrair i reconèixer l'esforç de moltes entitats que estan renunciant als seus convenis de manera solidària per ajudar a suportar aquesta pandèmia, i que se destinen estos diners que rebrien estas associacions per lo que ara és necessari. Serà un total de 100.000 euros el que les associacions que vaig a llegir ara deixaran en guany de cobrar i donaran a l'Ajuntament per a que ho empleen en coses que, degut a la pandèmia, han tingut, que els han eixit i que no comptaven amb elles. Estes són l'Associació Cultural Flamenca Andalusa, la Junta Central de la Setmana Santa, l'Associació d'Andrea Carballo, Clara Monte, EDC Natura, la Comissió de Penyes i Gaig de Barri, i moltes altres que estan fent arribar la seva disposició en aquests dies. De moment han sigut estes, igual se trobem més associacions que ens diuen que li diuen a l'Ajuntament de Vila-real que enguany no són elles la prioritat, sinó és pal·liar els efectes del Covid. Cal dir que, per la seva part, l'alcalde de Vila-real, José Benyot, ha agraït als grups de l'oposició que hagin sigut sensibles davant d'aquesta modificació de suplement de crèdit i no s'hagi produït cap debat demagògic. En principi, el debat no s'ha produït en aquest moment, però de ben segur la setmana que ve sentirem aquest debat, o almenys ens donaran declaracions d'això. En aquesta situació difícil i delicada de gestionar, segons diu l'alcalde, el primer edil també s'ha referit a la petició per part de l'oposició de línies d'ajudes directes a sectors més afectats per la pandèmia, com és el comerç, l'oci, l'hostaleria, assegurant que l'Ajuntament... I ha assegurat el primer edil que l'Ajuntament no té pulmó degut a l'elevat deute. Per a l'alcalde, les ajudes municipals no serien realment eficaces i les ha d'aprovar el Govern Central i la Generalitat Valenciana, que són els qui tenen competències i capacitat per a això. També Benlloga ha afegit que consta que el Govern està preparant un paquet d'ajudes de 7.000 milions d'euros per al sector de l'oci i la restauració, que realment servirà per a pal·liar els efectes de la crisi. Això és el que s'ha tret avui del plenari, del ple, d'este ple extraordinari que hem tingut en l'Ajuntament de Vila-real per aprovar estos quasi 1 milió d'euros de remanent, que han tingut que afegir per a acabar d'atendre el que ens queda d'any. Però l'alcalde de Vila-real segueix dient que ajudes, conforme demana l'oposició, tant per al sector de l'oci com per als autònoms, no són competència dels municipis, sinó que han de vindre del Govern Central. Dit això, queda un minutet, Maria.
No, li passa el testic a Víctor, perquè ha sigut ell qui m'ha fet la petició de lo que està sonant baix. Això no és responsabilitat meua.
Ja sabem qui actuarà en el descans de la Super Bowl 2021. Ja sabem qui li donarà el relleu a Shakira i a J-Lo en el show més mediàtic del món, segons els americans. Serà el The Weeknd, el que actuarà este any en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.
I lo que sona és... ¿Qué es, Rubio? ¿Lo que sona?
La seva cançó més sonada este any, In Your Eyes.
Pues en això ens quedem. Víctor Rubio, tu te quedes, que tens que continuar en l'esport. Maria Ventura, la setmana que ve...
Ho sent, però no estaré.
Bueno, pues jo sí que estaré en tots vosaltres, en tots vosaltres, totes les dies, a les 12 del migdia, més i millor. A Maria la tenim una setmana en vacacions, que també s'ho mereix. Fins la setmana que ve, no, la pròxima, Maria. I a vostès, fins dilluns a les 12 del migdia.
Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego.